Quedarem a pa i aigua. És una expressió que segurament heu escoltat moltes vegades, perquè tal volta siguin els dos aliments bàsics, el pa i l'aigua. De l'aigua sabem moltes coses, però què sabem de l'ofici tradicional del pa? Què sabem del pa mallorquí? Com se van arribar a fer les sopes mallorquines? Quin és l'origen de les galletes d'Inca? Per què se van fabricar? Quina diferència hi ha entre el pa que se feia abans i el pa que se fa ara? Parlarem avui d'un tema que, si no heu sopat encara, segurament vos obriràs talent. El pa mallorquí. I tenim amb nosaltres una persona que du fent aquesta feina, una feina que dissortadament cada vegada va minvant, perquè ja poden comprar pa fins a les benzineres, però tenim avui amb nosaltres un antic reposter i forner que du 50 anys d'ofici i mos contarà com se feia abans el pa, com se fa ara i quines són les sensibilíssimes diferències de l'aliment més bàsic de tots. Les 10 i 4 minuts. Benvinguts a Som Balears.
A IB3 Ràdio comença Som Balears amb Tomeu Maura.
Tenim amb nosaltres don Pep Torres. Don Pep, bon vespre.
Bon vespre.
I moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Per favor.
Du vostè 50 anys de reposter i de forner, que se diu aviat.
Se diu aviat, sí. Però sí, és així, 50 anys. Vaig començar a l'ofici aquí a Miquel Llull, 31 de desembre. Uh-huh. I que pues, ja era la millor pastoria que hi havia a Mallorca, i després ja vaig passar, diguéssim, un poc vaig anar un parell de pasteleries i després ja vaig fer servei militar, i quan vaig sortir ja me vaig muntar un forn per meu compte, i a partir d'aquí ja vaig tenir un negoci. El que passa que ja ho fa 25 o 30 anys que ho vaig vendre, perquè estava cansat de fer feina diumenge, dies de festa i tot.
Perquè
tot
és una feina molt sacrificada. Deia jo abans, després entrem a conversar amb Don Pet, deia jo abans que cada vegada en queda manco de forners, d'autèntics forners a la nostra illa, perquè és una feina molt sacrificada, que implica moltes hores de feina i que implica també va de passar les nits a fora de casa per estar fent spa. Després entrem en més detalls, però una pregunta molt ràpida, vull també una resposta molt ràpida. Quina diferència entre el pa d'abans i el pa d'ara en quant a quina és més sa de tots dos?
Bueno, quina és més sa, allò que metes d'abans. D'abans era més sa perquè era més natural. Però ja no només el pa, qualsevol cosa pràcticament de les que mengem avui en dia. Però bueno, el pa, partint de la base del blat, de com se tractava el blat, de
i la farina, pa. I la farina també.
Bueno, és que la farina venia el blat, entonces no té res que veure el blat avui en dia com i això que s'han fet molt d'estudis, s'han fet molt de tipus nou de blats i molt d'això, però el tractament del blat, la maduració del blat, el secat del blat, la moltura, no té res que veure, per tant han fuit completament de lo que era la base de la farina.
Però vol contar ara tot d'una com se feia el pa tradicionalment, quina et s'origa la sopa mallorquina, quina et s'origa les galletes d'Inca i quines diferències fonamentals diria jo que hi ha entre el pa d'abans, que tal volta el podrien deixar tranquil·lament una setmana i no se tornava dolent, en el pa d'ara que compram a qualsevol lloc i si el compram de matí a les 5 de l'hora baixa ja està més dur que una pedra. Don Damià Tomàs, bon vespre.
Molt bon vespre.
No tenim contra ell avui.
Avui no, però avui tenim moltes activitats i tenim un convidat que li hem de fer honors perquè s'ho mereix.
I a més, en Damià avui li he comanat una altra feina, que no una contra ella, i és que mos parli una miqueta del dia tan especial que se va complir ahir. Ahir se van complir un número que a en Xisco li agrada molt, 666 anys de sa mort en el camp de batalla des darrer del nostre rei, des darrer del monarca de dinastia privativa, en Jaume III. D'aquí una estona mos faràs una miqueta una pinzellada de qui era en Jaume III i què va passar en aquella famosa batalla de Vora Cateva, Llucmajor.
Exacte.
Margalida Capellà, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Que tancaràs el programa avui amb la lectura
de la guitarra
d'un autor menorquí.
Sí, d'en Àngel Ruiz i Pablo. Des Castell.
Des Castell, hi ha també a Menorca i a Eivissa, perquè na Gemma i en Joan mos parlin d'espa que se fa allà. I Xisco, bon vespre.
Bon vespre.
Quin carrer es parlava avui?
No ho sé, jo ja, perquè com que fins i tot la setmana passada que no hi vares a ser, jo els vaig tirar, ja he perdut sa compte.
A veure si arribam avui en els carrers. Les 10 i 9 minuts, i aquests són els temes que vos proposam avui en el nostre sumari.
programa número 81 de Som Balears i tot ha tornat a la normalitat, o sigui, torna en Tomeu Maura. Ai, quina la. Espero que ja hagueu sopat, perquè el tema d'avui vos obrirà sa fam. El pa, però no qualsevol pa. El pa moreno, aquell que cada diumenge mon pare anava a cercar el Gaida, a Can Tugores, o a Consell, a un forn que hi havia a la carretera, just després de passar a l'iglesi, que sempre hi havia coa. I és que cada vegada queden menys forns que facin pa moreno. I si el fan, i això és una opinió personal, no té el mateix gust que tenia aquell que jo menjava quan tenia 15 anys. Bé, però això me passa en tantes coses. Menorca i Eivissa també s'enfarinaran per contramós com són els seus pans. I tindrem un convidat que això del pa ho toca cada dia en ses mans, és en Pep Torres, un forner, però un forner del tantes. Jo ja no me faig il·lusions amb això de sa secció del carrer de ses Illes, però no perds esperança de que qualque dia surti. Ahir, dia 25 d'octubre, es va celebrar 666 aniversari de la mort d'en Jaume III. En Damià Mont no farà 5 cèntims. Per acabar el programa, ho farem amb una poesia d'en Àngel Ruiz i Pablo, la guitarra. I com que no vull que se mos cremi el pa, no perdré més temps. Comença Som Balears.
Ja sabeu que si voleu intervenir en nosaltres, ho podeu fer mitjançant les nostres xarxes socials.
El compte de Twitter és @sombalears, el compte de correu electrònic sombalears@ivetresradio.com i el hashtag d'avui, forns tradicionals.
Forns tradicionals, pa mallorquí, el seu origen, la seva evolució mitjançant tots aquests segles que han anat passant. Les 10 i 10 minuts, però abans de res, començarem parlant d'en Jaume III, d'aquest 666 aniversari de la seva mort en el camp de batalla de Llucmajor.
A IB3 en ràdio, Som Balears, amb Tomeu Maura.
Dia 25 d'octubre de fa 666 anys, el número del dimoni, Damià, què va passar a Llucmajor en el camp de batalla?
Bé, idò va ser el punt final d'unes bregues familiars que no els podem extreure de lo que eren les bregues europees. Hem de partir de la base de que quan en Sanz va morir va deixar ou a un nin que devia tenir 9 anys, que recordar.
10 anys.
9 a 10. Hi va haver un tutor que fins que ell va tenir la majoria d'edat i per part d'Aragó,
que a més hem de recordar que en Jaume III no és fill d'en Sanç, que en Sanç no, mor sense, no, no, sense no, descendència, no. Del seu nebot,
no, no, el seu nebot, exactament, sí, sí, sí. Era fill de l'infant Ferrando, i el que va fer va ser donar-li a un altre germà seu que era frare i va ser el seu tutor fins que va complir la majoria d'edat. I bé, a partir d'aquí el rei d'Aragó, el seu cosí
en Pere d'Aragó,
que des
de molt petit ja van topar.
Des d'aquell moment ja no li va agradar aquest testament, ja no li va agradar, i per tant anava darrere ell. Però a veure, no podem parlar només de sa mort, només parlar de sa batalla de Llucmajor, sinó mos centrem un poc en lo que era l'Europa d'aquell moment. Hi havia unes guerres, des de 1337 existia una situació de guerra entre França i Itàlia, entre França i Anglaterra. Els aragones no anaven massa d'acord en lo que era la cort mallorquina, i per uns, en Jaume I, en Jaume III, va ser un descerebrat, va tenir poc seny, i per uns altres va ser un heroi, i fins i tot va ser un màrtir. Lo cert i segur és una cosa, i és que ell va cometre, a part de que vull dir, defensava lo seu, i com que defensava lo seu estava dintre seva i els altres eren els que li volien fer la punyeta, va cometre tres fallos importants. La primera errada va ser que, bueno, el van sometre a un pacte d'infeudació, això volia dir que el sometien a vassallatge, i ell no s'hi va presentar, elegant motiu d'agenda, no sé per què deu ser, això me sona molt, això de motiu d'agenda, encara deu s'usar, elegant motiu d'agenda no s'hi va presentar. Després hi va haver una altra badada, i és que va encunyar moneda a Perpinyà, i l'altre va ser que va oferir una filla seva, una nina petita, en el rei d'Anglaterra, perquè se quedava amb un fill de rei d'Anglaterra, en el que això suportava que se parava de punta en el rei de França, i se parava de punta en tots els que tenia pel costat. I a partir d'aquí, situem molt fort, això pot dur. però si és feble, te passen per la pedra, això és el que va passar.
Hem de recordar que ell primer l'engeguen de Mallorca, pateix una primera derrota.
Ja ve la primera vegada, ja venen, desembarquen també de Betsen de Ponsa, també és una cosa habitual, ja de cada Betsen de Ponsa, no? I el fan fugir. A partir d'aquí, curiosament, llavors se li canvien les tornes, van Montpellier i Omaladès i Carledès el davant per poder financiar la campanya, i desembarquen a la zona de Muro, bueno, les platges del nord de Mallorca, i bueno, lo que fan és volien arribar fins a Palma. Però lo curiós és que, a veure, hi ha un detall important. Tot i que el varen fer fugir i que varen exilar a tots els seus nobles quan ells en van anar, vull dir, quan baixaren, que anaven cap a Palma, sometien a pillatge i feien una mortandat per tot allà on passaven. Hi ha coses que no s'acaben d'entendre bé, com el rei matava els seus súbdits.
Tal volta,
no?
perquè en aquell moment ell duu un exèrcit de mercenaris.
Possiblement per això, perquè també a lo millor hi havia una... estaven somes en el pillatge. Però bé, la sort i segur que se troben a Llucmajor, el rei i el seu germà, per part de pare, en pagar de Mallorca, que era un dels lloctinents, i per altra banda no hi havia Pere el Cerimoniós, hi havia Gilbert de Centelles. I bé, a partir d'allà, evidentment, la batalla se va decantar cap a l'exèrcit de Dragó, i varen encerclar el rei fins que el varen decapitar, a ell i en empacar de Mallorca. I bueno, i a partir d'aquí el van dur a l'església de Llucmajor, una església encara més petita, perquè era, cal recordar que era un llogret, i després, una vegada de Palma, se van repensar millor que no era el lloc més adequat per evitar que el fessin convertir en un màrtir i que allò fos una tomba o un mausoleu, i els van dur a València, fins que, mira, fa poc dies que en parlàvem encara del Bisbe Campins, gràcies a aquestes reformes del Bisbe Campins i d'en Gaudí i tota aquesta història, bé, el van entendre de Mallorca.
I ara romana les seves despulles, romana la seu.
A la capella de la Trinitat, junta de vora el seu padrí.
Heu de recordar Jaume I, Conquiridor, en Jaume II, en Sanç i en Jaume III. Són els quatre reis de la dinastia privativa, perquè a partir d'aquí, Damià, la corona de Mallorca se va nacionar a Saragona.
Se va nacionar, així mateix va tenir dos fills, en Jaume III va tenir dos fills, en Jaume IV i una nina, però avui dins final tot això se va dissoldre i la família se va anar cap a dinasties europees i tal, dins final no van reclamar res. Se'n va quedar la corona de
Sí, sí, però hi ha
una altra curiositat que sí que vull comentar, i és que tot i que els senyoríos i d'Omaladès i Carledès i totes aquestes històries se van anar cap al rei de França, actualment el senyor d'Omaladès torna a ser un altre Jaume que curiosament és el fill
d'en
Alberto de Mónaco.
Serral mallorquines per tot allà on no hi ha. Les 10 i 17 minuts, fem una aturada per la publicitat i mos hi posam amb en Pep Torres a xerrar dels orígens i de l'evolució d'espa mallorquí.
IB3 Ràdio, som balears. IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
La brisa, la tranquil·litat, el desig, l'amistat, la il·lusió. Hi ha coses que no es veuen, però es senten. IB3 Ràdio, la sents?
Molt bon dia, benvinguts en aquesta nova edició de Zona Mixta.
Ahir el Mallorca va guanyar.
I com no, Rafael Nadal, que ha debutat a l'Oberta d'Austràlia. És un dia de reaccions, és un dia d'opinió, és un dia de debat i d'anàlisi. A la meva esquerra, Miquel Àngel Tous, en Miqui, bon dia.
Bon dia.
Eleni, bon dia, Joan Bibiloni.
Bon dia, com estàs?
Jaume Ginar,
com anem? Bon dia.
Tolo Ramon, bon dia.
Dani Baljacoba, bon dia.
Albert Sales.
No, bon dia, com estàs?
Però feim-nos un pot de cas. Feu el que vulgueu, però no ho fiqueu en lloc amb votem amb prudència.
Zona Mixta, de dilluns a divendres a la una del migdia, amb Alejandro Jurado. Els grans discs de la història moderna de la música es donen cita cada dissabte a IB3 Ràdio. Els clàssics atemporals, els millors compositors del gènere pop i rock de tots els temps crearan una playlist carregada d'enormes partitures que Joan Trias desgranarà cada 7 dies per a conèixer millor què hi ha al darrere de les peces musicals que formen part de l'imaginari col·lectiu. El disc de la setmana, els dissabtes a IB3 Ràdio. A IB3 Ràdio som Balears, amb Tomeu Maura.
Vos he de dir abans de res que spa mallorquí se diferencia d'espa industrial que comprau, per exemple, les benzineres o molt de grans magatzems, és que en què és un pa autènticament Pep, natural i que no té cap castre additiu. I així ha estat des del començament.
Sí, exactament. O sigui, spa mallorquí només se compon de llevat, que no és llevadura industrial o química, sinó que és llevat, farina i aigua. No du res més.
Curiosament, hem de dir que el pa mallorquí autèntic, original, no du sal. Per què no du sal?
No, bueno, no du sal perquè, debut a que a dins Mallorca el tema de l'aigua dolça era complicat, o l'aigua que no fos salada, sobretot a la zona de la costa, era bastant salobre l'aigua. Entonces, com que ja duia part de sal incorporada...
No feia falta posar-hi
ja no més. Feia falta. Què va passar? Que després, claro, se van anar modernitzant els sistemes d'extreure aigua, l'aigua ja no era salobre, però el pa va continuant sense sal. I el pa mallorquí no du gent ni mica de sal.
Però això se conserva molt més temps i és una massa molt més compacta.
Sí, però no és per això que se conservi més temps, sinó que és perquè no duia llevadura antigament. Perquè ara no se conserva tampoc el pa. I és perquè ara, lògicament, s'ajuden amb una mica de llevadura, sobretot la majoria de fons, perquè si no, no seria rentable. Hem de pensar que el pa mallorquí du una quantitat molt més alta de farina en relació a l'aigua que duen els altres tipus de pans. Llavors, si nosaltres, per exemple, posem a pastar un tipus de pa de barra, serà molt més rentable que el pa mallorquí. El que deia antes, que nosaltres antigament se feia això, i a més el blat no se tractava com ara. El blat se sembrava, se segava ja, que ja havia madurat, se duia cera, el trillaven i després feien la farina, ¿vale? O sigui, tenia un procés natural llarguíssim, però que beneficiava el blat. Avui en dia què passa? Que el blat encara està entrevertissec i ja el seguen i directament ja va en els sacs o en els xilos. Inclús s'ha donat situacions que, com que no estava ben madur, ha fermentat dins els xilos el blat i això el perjudica per complet. Llavors, també antigament tot eren fons morunos, aquests fons de pedra, de bosses, això són...
Ovalats.
Bueno, sí, ovalats, a la part de dalt, la bòveda,
sí, sí.
Que tenen una bòveda, i després tenen a baix un d'això reflectari, un sol reflectari. Entonces, què passava? Que també el que hi cremaven eren el que se deien mostres, que eren la branca prima d'espins. Entonces, duien, cremaven les mostres a dins el forn i quan el forn ja estava calent retiraven tota la mica de caliu que hi havia, el retiraven un costat i antes d'enfornar el pa, ara que està tan de moda el llonguet, s'enfornaven els llonguets. Claro, el forn duia molta de força i els llonguets, no sé si vosaltres vos recordeu que antigament els llonguets estaven com atacats del forn i era debut en això, era debut a la força aquesta que tenia el forn.
Actualment aquests llonguets ja no se podrien fer.
Aquests llonguets no se podrien fer perquè sanitàriament està prohibit cremar directament a dins del forn la llenya i després posar-hi el pa. Per tant, se fan bé, se fan molt bé llonguets, però aquest tipus de cocció ja no la tenen. Després, el tema de la llevadura. Claro, avui en dia fer pa i no posar-hi llevadura, això se feia molt... A les possessions, sobretot, se feia el pa mallorquí, que se feia un pit per setmana. O sigui, feien el llevat, que d'aquell llevat sempre anaven rossegant una part per la pròxima fornada i el pastaven a mà. Estem xerrant de les possessions. No? El pastaven a mà i quan havien pastat feien traien bocin de pasta i el pastaven dins d'aquestes pasteres que ara els empleen per adornos a moltes cases, el pastaven aquí de dins. Llavors feien bocin de pasta, els aposaven damunt una tela que podria ser un llençol vell, vull dir, no és que fos cap tela especial, un llençol vell, i després el tapaven. I el tapaven amb una flaçada, a una tela i després una flaçada amunt, perquè si no agafava un cuiro i, com que no tenia més que el llevat per donar-li força per tovar, entonces, si li feies cuiro, feia com una crosta damunt i no hi havia manera de tovar, i sobretot si era en civell. Aquest pa, una vegada que el covien, com que el covien poc a poc, havia fermentat molt bé, havia tovat molt bé, no tenia, com que no hi posaven gent de llevadura, ben bé se podia conservar una setmana. El posaven a dins un cofres i a dins, i aquest cofres també els tapaven amb una flaçada i ho tapaven. I què passa? Podria menjar ben bé una setmana perquè ni s'afloria, ni s'arrostia, ni res de tot això. És més, quan aquest pa ja no era agradable per menjar-se'l, solien fer sopes, que d'allà venen les sopes mallorquines. O sigui, era una manera d'aprofitar el pa que sobrava, de no haver de tirar el pa, perquè no se podia tirar pa. Per tant, era una manera d'aprofitar el pa, fent les sopes. I normalment, a les possessions, qui feia les sopes era el pastor. Agafava un trinxet, el vespre allà a l'hora baixa, i començava amb un pa d'aquells que no hi havia qui s'esperava, perquè potser feia 3 o 4 quilos, n'hi havia de pa, segons el forn, el gros que tenia, no se vol que des forn s'hi passava, i començava el pastor, venguen les sopes. No eren tan primes com les d'avui en dia, perquè avui en dia et tallen a màquina, però feien les sopes i feien sopes escaldades, en fi, que no se perdia ni una mica de pa.
Ni gent de pa. Durava una setmana, tenia uns orígens totalment naturals, i a més tenc entès que molts de pagesos els feien a casa seva i després el duen en el forn que li covessin, no?
Bueno, no exactament així. El que feien era, del seu blat, el duien en el molí a fer la farina, i després duien la farina en el forn i pagaven una petita quantitat i els ho feien el pa, perquè claro, és el millor, no tenien font, no tots els pagesos tenien font, però sí que molts tenien per sembrar un bocinet de terra i fer el blat. Llavors feien això. També hi havia els fons que venien el seu pa, fet en ser, però ahí duien la farina i després de tanta farina els donaven tant de pans, ells ja ho tenien calculat, el millor el pa que els donaven ni era fet en la seva farina.
Clar.
Vull dir que el millor... Però bueno, els donaven la quantitat i pagaven una quantitat.
Que nostre també... ho fèiem així. Que nostre ja ho feia així. La meva padrina m'enviava a cercar el pa que es forner, de llum jo, i jo anava en el boliquet i allò m'endui els pans. I mai varen comprovar-se realment, ni pesava el mateix, ni era la mateixa farina.
Sí, sí, sí.
En canvi, que nostre, que mon pare, duent la farina, el blat a moldre, i llavors la predina feia els pans. Feia sis pans cada setmana de vés 3 quilos, i es predí de lo que sobrava, i es cava sol per les trinxetes, que m'ha aparegut per el lor.
On s'ha dit zoll, perquè llum allò li diuen aquí zoll.
A l'Erol li deien trinxet.
També hi ha una altra cosa que ha canviat molt avui en dia, i és les màquines de pastar. Antigament, una màquina de pastar trigava d'amunt 40 minuts per pastar una pastarada de pa, que eren unes màquines que els ho deien, no, els ho diuen encara, helicoïdals, o sigui que tenen dues rodes que fan unes enfonsades a dins i van rodant, no? Claro, què passa? Que estant 40 minuts no se maltractava la pasta. O sigui, anava passant dins aquella màquina, anava rodant. Avui en dia, encara hi ha fons que en tenen d'aquestes màquines, perquè jo en veig, i a més hi ha fons que s'arresteixen a canviar-les, o sigui que de fet, se'n venen de noves d'aquestes màquines. Però el que anava a dir, que aquesta, avui en dia, la màquina que va venir després d'aquesta, bueno, també n'hi havia una que era de palometa, que anava donant voltes, diguéssim, i també aquesta anava bastant bé. Avui en dia, després van venir les màquines de braços, que diuen, que són unes màquines que pràcticament cada vegada que fan una braçada, o sigui, agafen pasta i rompen, agafen pasta i rompen. Això fa molta més via, vull dir, perquè una pasta ben bé en un quart d'hora o 20 minuts pot estar feta. Però un dels problemes que tenen és que encalenteixen la pasta. Claro, la farina, que dona una proporció de gluten, si l'encalenteixes el debilites i ja és una espècie de maltrato a la pasta. Entre això, després, que el pesen amb unes pesadores automàtiques, són unes màquines que van per absorció, que a lo millor no poden tampoc tenir la, diguéssim, la quantitat de farina a la pasta, tant per cent, que tindria amb una pasta normal. Vull dir que ha canviat tant que és pràcticament impossible, i amb això no vull dir que no hi hagi fons que fain bon pa, però és pràcticament impossible
repetir la fórmula tradicional.
Damià.
Jo volia parlar d'espanet, més que d'espa.
De quin
volia
panet?
Parlar del llonguet, precisament.
El llonguet, sí.
Jo, llumo jo, tota la vida li havien dit panet francès.
Sí.
Bé, per en francès perquè és originària de França.
La procedència francesa,
efectivament. I a França encara se'n fabrica.
No ho sé, perquè a França va agafar més força després la baguette.
Val. No, ho dic perquè com que aquí hi ha hagut una sèrie de moviments que parlen de l'orgull llonguet i totes aquestes històries, els has donat una mala notícia.
Jo vos puc dir una cosa. El llonguet du més feina que una encimada. Un llonguet. O sigui, per fer un llonguet, el primer de tot, s'ha de fer una pasta que és una pasta especial, que no és la mateixa pasta d'Espanya, molt menys, no, és una pasta que antigament hi posaven llet a la pasta del llonguet. Després, d'aquestes pastes s'han de fer unes bolles. Aquestes bolles s'han de deixar reposar un rato fins que se deixen desnivi que du la pasta. Després s'han d'estendre damunt un taurell aquestes bolles, s'ha d'estendre bastant grosset i s'ha d'estirar per avall. I quan està aquell mig taurell comencen a enrodillar aquesta pasta i la van enrodillant fins que tens, diguéssim, una botifarra grossa. Quan tens això fet, després ja has de tallar d'aquí un a un en els llonguets. Quan estan tallats, s'han d'enconar. Enconar vol dir agafar unes teles i anar fent un plats i posant 3 o 4 o 5 llonguets, segons lo gros que sigui supost, un al costat de l'altre. I estirar. Vull dir que no ho pot fer un tot sol. Han de ser dos, perquè un va tallant i els va donant. I l'altre va enconant els llonguets. Quan aquell llonguet està ja s'ha post completa, no se poden cuirar gent ni mica, perquè el llonguet, si se'n cuira, no s'obriria, perquè s'obri per la força desplegat, el llonguet. No se pot encuirar gent ni mica, per tant, això posa o dues teles, o ara ja més modern, un plàstic, a fi que no se'n cuiri. I després, els han d'enfornar. Els han de posar damunt una pala o damunt una cinta, avui en dia també s'empleen cintes i això, i els han de fer un tall al mig a cada un. I després el llonguet a dins el forn, sense vapor, perquè si dugués vapor traurien brillo i els llonguets no són brillants, sense vapor ha d'obrir tot sol per la força que du desplegat. Vull dir que també s'ha d'enfornar al seu punt. O sigui que un llonguet
d'una feinada. Parlant del sistema tradicional.
No, és que no hi ha altra manera de fer llonguets. No hi ha altra manera, perquè si tu agafes un llonguet i l'obris, agafes el llonguet en la mà dreta i la mà esquerra al mig, t'ha de fer un fils de dalt a baix. Si no te fa aquest fils, no és un llonguet. és un bossi de pasta, més o menys bona, però no serà un llonguet. T'ha de fer aquest fils a de dins.
Escolta, Pepi, quina et sorolla, les galletes d'Inca?
Bueno, les galletes d'Inca se varen...
Les galletes de Muro?
Bueno, Muro d'Inca, no sé, no sé si... Aquestes galletes se varen fer per els navegants, perquè els navegants havien de menester un pa que, cuit, perquè allò que en el barco no podien fer foc, un pa cuit, però que això durés molt de temps. Entonces no quedava més remei que fer un pa sec, i com a pa sec, pues la guilleta d'Inca. Una guilleta d'Inca, perquè la guilleta d'Inca, al fin i al cabo, bueno, ara se fan en màquina i se fan molt ben fetes, però no deixa de ser saïm, oli, aigua, farina, llevadura i sal. I punto. No hi ha massa més miracles en la guilleta d'Inca. Això sí, molt poca llevadura i enfornades a una temperatura que sequi lo suficient perquè de dins no hi quedi gent de molla. I ja està, vull dir, tampoc no és que sigui una cosa especial.
I la feinada de somo que fas quatre forats no la compteu?
Sí, però no te fa una. Solen tenir una fusteta amb quatre tatxes sense sa cabota i ho fan amb això.
Ara continuem parlant perquè vull saber com era sa vida d'un forner abans i com és ara, les diferències que hi ha entre els forners d'abans i els forners d'ara. Però mon home a Menorca. Gemma, Eivissa, Pitiuses, bon vespre.
Bon vespre.
Què mos pot parlar dels papagès d'Eivissa?
Doncs si nosaltres us parlem una miqueta de la tradició d'espa a les Pitiuses, per exemple, tenim que recalcar una sèrie d'elements patrimonials que ja heu anat anomenant, com els molins fariners de vent, sang o aigua, o els fons que a Eivissa solen estar a qualsevol casa pagesa. A les Pitiuses es realitza normalment el més tradicional per la pagesia, a l'àmbit familiar, per autoconsum familiar, i es solia pastar i coure una vegada a la setmana. Moltes famílies eivissenques aquest costum encara es continua. El gelat d'espà solia ser un tros de la pasta anterior conservada en una escudella i es preparava de forma molt tradicional. Espà pagès eivissenc sol ser rodó i es coneix amb aquest nom a tota silla. Era normal, no obstant, que tradicionalment espà es realitzés per la dona de sa casa i es practiqués una mena de protocol religiós per tal d'agrair i beneir i garantir que espà sortigués bo. Per aquesta raó, qui pastava deia unes paraules que són més o menys així: en nom de Déu, Déu mos ajut. I després de pastar es marcava amb una creu espà i es deia: Déu ho creix i ho multiplica amb molt de bé. Sobre aquesta tradició hi ha variacions segons les cases i fins i tot en algunes cases es resava un pare nostre. També era costum donar pa als animals de preu els dies de Nadal com a agraïment per el treball que havien fet durant tot l'any. El pa d'Eivissa, com ja us he anat dient, es diu papallès, sol ser rodó i d'unes dimensions bastant considerables. Quan és una forma allargada, Eivissa es diu coc, i moltes vegades aquest espai vissant que es distingueix perquè porta batafaluga. Antigament era un pa que s'utilitzava només els dies festius, però actualment és molt fàcil de trobar. Un altre pa molt típic de les Illes Menors són les crostes, que és un pa cuit dues vegades perquè s'assequi i duri molt, i també, com heu dit en les galletes d'Inca, aquest pa s'utilitzava pels vaixells, ja que es remullava pel seu consum. Actualment a Eivissa aquest pa s'utilitza per ensalades i solen anar amb tomata, all, ceba, oli, entre altres. I a Formentera és un dels seus plats típics, ja que les crostes amb peix sec de Formentera són abundants. I així, més o menys, és l'espa que tenim.
Molt desperta't la gana, Gemma. Sí. Una ferrada. Bon vespre. Merci, merci. Després t'escoltam en l'espai del carrer. Merci, arribam on arribam. Una ferrada. Sí. Joan Pons, Menorca. Bon vespre.
Bon vespre, Tomeu.
I a Menorca, quina casta de pa menjau?
Bueno, nosaltres avui d'espalto que de pinzellada perquè hi ha, té bastanta semblança amb el que és la forma de fer-se a Menorca, a Mallorca, perdó, a manco del meu màxim desconeixement i el poc que jo conec del tema. Però sí que breument m'agradaria destacar, per exemple, la coincidència del llonguet de Mallorca o de Palma concretament, no, amb el llonguet de Ciutadella, que és un coc petitó que encara es menja i que, per exemple, bueno, has fet des llonguetes, que hi ha hagut pràcticament en total desconeixement, no?, entre la gent jove, considero jo, però sí que trobant, per exemple, un dels bars típics de Jutella, que és l'Imperi en Esborn, on fan, evidentment, llonguets per berenar, i és una cosa que destaca perquè promou un poc la recuperació d'aquest berenar típic que era de Ciutadella, berenar d'un llonguet de cuixot amb sobrassada, cuixot amb formatge o el que fos, no? I després també és la coincidència que m'ha sorprès ara de lo del coc d'Eivissa, que a Ciutadella també li deim un coc, però en canvi en el resto de Menorca li diuen panet. És una d'aquelles diferències que sol passar a Menorca, però bueno, amb altres coses també passa a Mallorca, de que un poble es diu d'una manera i un altre poble ja es diu d'una altra, no? I, però bueno, destacar aquesta semblança d'escoc a Eivissa i a Menorca.
Joan,
que per cert, sí, que per sí, cert sí. Escoc s'està substituint per ses baguets, que és una cosa que és una llàstima, però a dia d'avui ses baguets, aquesta industrial, s'estan menjant a poc a poc en escocs tradicionals d'esports de Menorca, concretament de Ciutadella, no? I, bueno, no sé si anem molt malament de temps, jo tinc una part preparada per els productes derivats d'Espà de Menorca, si anem bé ho dic, i si no...
Bé, endavant, dia. Endavant.
D'acord. En quant al tema aquest d'espàs de derivats de Menorca, concretament, o millor dit, dels derivats de la farina, tenim uns productes típics de la gastronomia menorquina. Com sabem, la cuina menorquina és especialment mediterrània, com la balear en general, encara que és especial perquè ha rebut històricament unes fortes influències com són jueves, àrabs, però també hi ha les franceses i les ingleses, que fan que destaqui, a diferència pues, de la cuina mallorquina o la cuina més pitiosa. Dit això, en la farina, els productes d'aquests salats que se fan principalment, es solen fer principalment en la massa de pa, no?, que sempre va acompanyada pues, de productes que són típics de la terra, on són, per exemple, els rubiols, que es podrien considerar, per dir-ho qualsevol, els flaons menorquins, que es tracta d'una pasta plena de formatge, feta, com dèiem, amb masses de pa, i que té un pot de form, com a forma de mitja lluna, que diguem, no? Solen acompanyar-se també de sobrassada, ben igual que les formatjades, que deien nosaltres, que també estan fetes de farina, i són més típiques per Setmana Santa, per exemple, que és el que a Mallorca coneixen com a panades. I per no dir ja, per acabar, les coques de sempre, típiques de verdures, sofrit, tomàtica o sobrassada en sucre, que això també té molta semblança ja a Mallorca i no destacant tant. I ja per acabar, una anècdota d'aquelles tradicions que toquen cada setmana, és que el dissabte de Nadal, antes de la missa del gall, era costum menjar panets plens de carn picada, cuits en el forn i que també es moaven en llet.
També bona, molt bona pinta. Joan, mentre t'escoltant, d'aquí una estona en l'espai d'Escarrer, una ferrada.
Molt bé, bona nit.
Abans de continuar, Pep, perquè si ja m'ho demana, es troca l'at de les galletes d'Inca, per què és?
Es troca l'at de les galletes d'Inca és precisament per treure-li la mica de gas que té de dins a fi de que no hi quedi gent de molla. I fan 5 forats, bueno, o 6, depèn de les tatxes que tingui la fusta per foradar-les, i quan es esclafen, es aforaden, surt la mica de gas que podria, diguéssim, fer que això quedés una mica tenra, com una mica de molla de dins. I així ja queda bastant seca.
Pep, en Joan Mos parlava de... potser que canvia totalment la manera si cantarem espai, és l'arribada de les baguets i l'arribada de les baguets d'espai industrial. Això succeeix, menys o manco, que jo recordi començament dels anys 80, final dels 70. Com ha fet això en l'espai mallorquí?
Bueno, és completament diferent, eh? I en principi aquí el primer pa que se deia barra francesa o pa de polvos, li deien aquí. I se deia pa de polvos perquè havia de dur un additiu, un millorant o qualque cosa que aconseguís que la barra, a dins, una vegada que la ficava dins el forn, grenyàs, obrís, cresqués. No? I això havia de ser reforçant-li el gluten. Entre altres coses, hi havia millorant, també, bueno, s'ha empleat de tot, però hi havia un millorant que, sobretot, que estaven basats en vitamina C i això, i això aconseguia que la massa aguantàs molt bé, diguéssim, la calentor del forn, els alveolos, anessin obrint, i quan covia la crosta ja quedava així de grossa, no? Vull dir, i això és... També hi ha una cosa que dia, avui en dia, no sé si perquè no se fa tan bo o què, però un tant per cent molt elevat de joves s'estimen més el tipus, el pa tipus baguette que el pa tipus mallorquí, eh? Vull dir, molt, no sé, la gent antiga...
Crec que és qüestió d'educació, perquè ja la gent creix així, acostumada a menjar aquesta casta de pa industrial.
Sí, bueno, creix així i després...
I el pa moreno mallorquí es gust, se li fa molt més dur que el francès.
Exacte. A més, aquí en Sonó d'Ussal també hem de pensar que aquí ve molta gent que està acostumada a menjar pa en sal. I el gust el troben molt fat. N'hi ha que s'acostumi i els agrada, però no tothom s'hi acostuma a menjar pa sense sal.
No, però és que antigament, jo recordo que nostra i mama fèiem dues llesques de pa. Ara arribes i dius, fem un bocata.
Exacte.
O sigui, exacte. Ja el concepte llesca ha desaparegut.
El concepte llesca de pa ha desaparegut per complet. Vull dir, bueno, és que de fet, avui en dia, i jo puc xerrar pel meu fill, el meu fill, anar a comprar un pa mallorquí, no t'ho vull dir que no hi vaig, però anar dissabte, on diu menges? Perquè els altres dies fan feina i s'aturen en el primer lloc, el primer supermercat que troben, la primera botiga, compren una barra, compren un pa a dins una bossa de plàstic i tenen pa, a lo millor per durar altres dies i mengen aquest. També és cert que avui en dia se li dona molt poca importància en el pa, a l'alimentació, vull dir que per jo en té molta. No sé si és perquè m'agrada molt el pa, però té moltíssima importància per jo el pa. De fet, sempre s'ha de el mateix, en pa i aigua pot viure, vull dir, i el millor amb una altra cosa, no, aposta't a dir que això és
què així. Pensa un forner en 50 anys de professió quan vol que venen pa les benzineres?
Bueno, quan vol que venen pa les benzineres, pues lo mateix que venen altres productes a farmàcies, o que venen altres productes a supermercats, o que venen... Tot està molt mesclat avui en dia, eh? Vull dir que és la llei de l'oferta i la demanda. I aquí no hi ha molt més que... Saps? Perquè si tu te fiques a dins un supermercat, tenen peix, carn, pa, detergent. Per això, antigament hi havia una carnisseria, una pesqueteria, una drogueria, un forn. Vull dir que això és la globalització i aquí no hi ha volta de fulla, aquí no poden tornar enrere. I si la benzinera o la farmàcia, perquè vaig sentir l'altre dia que ara els supermercats podran vendre medicines també. Escolta, als Estats Units ja fa molt d'anys que existeix
això,
això per tant no descobrim res nou. Entonces, què passa? Que això, si es tracta així com toca higiènicament, m'apareix molt bé. Si no, ipso facto, jo no em deixaria vendre. Ara, s'ha de tractar higiènicament bé aquí i a tots els puestos que venguin, on és que venguin, altres coses, perquè això és així, vull dir que...
Com era, Pep, en moments de glòria, abans de l'arribada d'aquest pa industrial, la feina d'un forner tradicional a Mallorca?
Molt sacrificada. Molt sacrificada. Bueno, de fet, encara ves. El que passa que ja tenen altres sistemes, altres eines, hi ha fermentacions controlades, diguéssim, hi ha unes màquines que tu hi poses a fermentar un pa, una barra... Oh, el pa mallorquí no, el pa mallorquí te puc dir que no s'ha aconseguit ni congelar-lo, tan siquiera. Perquè s'han fet proves, moltes proves s'han fet, i un pa mallorquí que s'hagi congelat debut a que una, que no du sal, per tant, no lliga igual la pasta, quan se descongela se separa la crosta de la molla. Vull dir que això no s'ha aconseguit congelar pa mallorquí, a part que tampoc està rentable, perquè en la quantitat de farina que du, en el preu que s'hauria de vendre, tampoc seria rentable, no? Però els forners tenen avui en dia tenen aquestes càmeres que se diuen de fermentació controlada, que tot el que no és pa mallorquí pot anar allà a dins, i són unes càmeres que durant lo millor 20 o 18 o 15 hores te marquen una temperatura en negatiu, i elles totes soles després passen a una temperatura neutra i després a una temperatura en positiu, que quan tu t'aixeques o vas a enfornar ho tens a punt per enfornar. El millor que has de fer és pa mallorquí. I després, de dia, pot fer el gènere per caure sent demà. Vull dir que hi ha aquests avantatges que antes no existien.
Antes com fèieu feina antes?
Antes se feia feina de, per exemple, un forner començava a fer feina a les 10 del vespre. Començava a fer el pa mallorquí el primer de tot, perquè era el que mai es té més fermentació. Després de fer el pa mallorquí se posava a fer les vienes i magranetes, els llonguets, les barres i tot el més variat, diguéssim, no? I anava coguent, a mesura que anava fent feina anava coguent, o sigui, hi havia el mestre de pala, hi havia l'ajudant, hi havia el mestre de massa, un que vera tot, perquè així també era així, no? Llavors posaven que anaven enfornant, anaven traient i anaven coguent. Quan havien fet tot això, se posaven a pastar a ribell, que li diuen, perquè les encimades, aquí sempre s'ha dit a ribell, perquè antigament se pastaven dins un ribell. La pasta encimada se feia dins un ribell. Entonces, se diu a ribell. Llavors, preparaven les encimades i quan el tenien tot a punt i ja havien cuit el pa, se posaven tots a fer les encimades, que per jo sempre ha estat això horrorós, perquè quan ja estàs cansat i rebentat, ver-te de posar a fer una feina tan monòtona com es fuiar encimades, per jo era horrorós. I després de que va ser encimades, s'havien d'anar a repartir el pa.
Escolta, perdona que t'interrompes, però ara m'ha bé. Sempre s'ha dit que l'encimada és un aliment inimitable, que només se pot fer a Mallorca. Dime que passa aigua, és cert?
No, això no és així. Això són mitos com altres coses. L'encimada se pot fer a qualsevol puesto. L'únic factor que influeix a l'encimada és, aquí a Mallorca, és la temperatura, la humitat. I per això, sí que, si és un puesto sec, és igual que aquí, ara no estic segur, que tenim facilitat per curar el món, no sé si és els ossos, i tenim dificultat per el mal de cap, al revés, no ho sé, no? I doncs és debut a somitat. Claro, somitat, a la fermentació de l'encimada, la favoreix. Per tant, si la favoreix somitat, lògicament a Mallorca, Menorca, Eivissa, però m'imagino que les canalles, tots els puestos que tenen la mà al costat, ha de ser fàcil, però l'aigua te garantis que no té cap influència en això, perquè l'encimada és tan senzilla, l'encimada només du aigua, ous, sucre, llevadura, un pot de llevat i et seïm, però et seïm se li posa
després.
Si no va com el seïm, sí que hi ha molt de problema, veus? Trobar seïns bons avui en dia és molt complicat. I no tenen segur per forners, perquè els forners el pagarien de molt bon gust a molt bon preu, et seguim. Però, clar, l'alimentació d'esports
és diferent.
És diferent. Per tant, un porc que se fa en 3 mesos no pot tenir el seguim d'un porc que se fa en un any, que era el que se feia antes. I és molt complicat trobar seguims de qualitat i, al final i cabo, una encimada du un 30% de seguim, eh? Vull dir,
m'estàs parlant de l'elaboració artesanal, havien quedat les encimades, que era, m'adés que era allò que deixava per la darrer.
Exacte, se fan les encimades perquè les encimades de tota la vida s'ha dit que han de trobar 24 hores, perquè si vol tornar a tres fonts sempre ho dic que posa reservar-vos les encimades amb 24 hores d'antelació, i és perquè han de trobar 24 hores les encimades, el qual vol dir que si no du una bona farina que tingui que estigui molt equilibrada, i després avui en dia no mos enganem, s'han d'ajudar amb millorants autoritzats, ojo, però són millorants que li donen un aguante, perquè si no, no aguantarien 24 hores de fermentació una encimada. Això està més clar que s'aigua, vull dir que, i ja parem ni aquí ni enlloc. I inclús en l'estiu s'hi posa més sucre que en civell, però són igual de dolces, són iguales. Per què? Perquè la llevadura en l'estiu menja més i se reprodueix molt més.
Però la llevadura, a fin de comptes, és un ser viu, la llevadura,
claro,
són bactèries.
I s'alimenta de la sacarosa, vull dir, i dona. I com més s'alimenta, més se multiplica, com més se multiplica, més s'alimenta, vull dir, i aposta hi ha pastes que si duen molta llevadura després, queden blanques quan ets a cous, i és perquè el sucre ha desaparegut i no tenen color, no agafen color.
Damià,
he sentit a dir que les encimades antigues eren més bones que les actuals. Hombre, jo puc pensar que és que antigament una encimada no se menjava moltes i avui en dia era tothom amb fart, però què ha de ser d'aquest mite?
No, no, sí, és vera que eren millors. Eren millors, però unes de les raons fonamentades del saïm, el que hi tantes, és que no hi ha volta de fulla, o sigui, el saïm, el gust, aquell gustet que li donava el saïm, que tu, quan anaves del forn a baix, tenia com una capeta, com una crosteta, sí, sí. I era boníssima. Això no ho tenen, les encimades, però no ho tenen perquè el saïm té tal quantitat d'aigua, que no és que li haguin adicionat aigua en el saïm, és que ja la duda s'animal. Té tal quantitat d'aigua que si li has posat 30 grams de saïm a una encimada, en el final n'hi ha posat 10 grams perquè el resto és aigua. Per tant, ja no pot ser tan bona, ja no li pot quedar.
És que això passa igual en sos pollastres, en sos bistecs, en tot.
En tot. La encimada no fa que fuis, que darrerament les encimades són més tipus coca. No apareixen aquelles encimades davant, no, bueno, que, que tenien aquell fuis.
Això és una altra història. L'encimada, si està ben fullada, te farà fulls.
Però darrerament els que compren troc que totes són,
sí,
més tipus coca,
però
no?
És que tornem a anar tot allà mateix. Vull dir que un aldot avui en dia s'estima més una napolitana de xocolata que una encimada.
Correcte.
Sí, sí, sí.
Una napolitana de xocolata la fan industrialment i costa res fer-la. Una encimada no se vol el que val fer una encimada. És caríssim. És que els has de fer una a una, és com el llonguet, el que heu dit del llonguet, són coses que els has de fer una a una.
No, jo n'he fet, i d'una, bueno, vaig provar de fer-ne un parell de pits i d'una feinada.
D'una feinada, i si no la fulles bé, vull dir, allò el meu mestre sempre me va dir el mateix, quan fulles una encimada has de veure el taurell a través de l'encimada, perquè si no, no està ben fullada. I després l'has d'enrodillar, l'has d'apretar, et saïm, si no està en condicions, te patina l'encimada i no s'enrodilla bé. Vull dir, són molt de factors que influeixen, i per ahir que no, damunt l'encimada. A part de dir que això, què passa? Que després diuen que una napolitana val 50 cèntims, una encimada val 1,20 €. Però és que 1,20 € hi perden dos bes. Hi perden dos bes si la venen a 1,20 €. Perquè no queda remei. I després ja quan duen coses d'aquestes que no són ni encimades, que són pastes de bolleria, que això ni és encimada ni res. Però és autèntica encimada mallorquina, si la volen fer ben feta, des de l'aigua surt caríssima. Vos garantís que hi guanyen molt poc en les encimades, I després ja no parlem que ens ho quedin un parell, perquè jo sé de fons que fa X anys feien, lo millor cada dia, 15, 20, 12 anys d'encimades, i vos puc garantir que en fan una i mitja
i encara hi sobren. I ara de setmana que ve tindré un altre exemple del que dèiem, que si antes eres les llesques i ara són les bocates, ara antes eren les encimades i ara són les napolitanes, ara de setmana que ve són els rosaris.
Rosaris també és una altra cosa que s'ha perdut.
El lot d'escarabassó i tal, això. Ara se fan de xutxes.
No, és que vos puc dir una altra cosa. Fins l'any passat encara se venien patenes aquí perquè els fabricaven a posta per Mallorca. Enguany els fabricants ja no l'han fet. Enguany, si veus qualque rosari amb patenes, no són d'enguany. No, però són igual de bones com si ho fossin, ojo, perquè no s'han fabricat aquest enguany, no s'han fabricat patenes per fer rosaris. I els rosaris, ojo, els rosaris, la major part de... quasi per tot són de xutxeries.
De xutxeries.
O sigui que...
Jo l'any passat, en el meu fial, li vaig comprar una de carabassó, i aquest any ja m'ha dit, diu, no, padrino.
No, perquè de més no se menja, se queden penjats a la manata de la porta de la cuina i està a mig any, Vull dir que...
A lo millor podré tornar a vendre de l'any passat.
T'ho dic per això.
S'ha perdut. Pep, podríem estar parlant hores i hores d'espar. Evidentment, és una de les altres coses que han empitjorat amb els temps. Hi ha coses que mos duen a millores, però coses també que mos duen a empitjoraments i
perdona, només sí. un petit incís. Fa 40 anys, més o menys, el pa tenia preu polític. Fins a cert punt que obligaven a tots els fons a fer un pa de 800 grans a 8 pessetes. I després en feies un de 700 a 12 o 15 pessetes. Sí. Què fèiem, els fons? Ho sé perquè ho feia jo. No? En fèiem dos o tres cada dia, perquè venien els inspectors de basto, de tant en quant, a mirar-ho. Entonces en fèiem dos o tres cada dia, en fèiem un de copejat, un de cremat i un d'esclafat. i ja teníem allà. Si venien, sí, només mos queden aquests ja avui, però són aquests.
T'he de deixar perquè moriem de temps. Ha estat un plaer, Pep, moltíssimes de gràcies. Però deixam-me'n la lectura de la Margalida dels poemes de guitarra d'Àngel Ruiz i Pablo en auto menor aquí. La setmana que ve parlarem, no podia ser d'altra manera, de la festivitat de Tots els Sants. Gràcies per haver estat un dia més amb nosaltres. Que passeu una bona setmana.
Sa guitarra, per Àngel Ruiz i Pablo, autor menorquí. No sé què té sa guitarra. Jo no sé què té ses cordes. Que tothom qui les sent riu i a mi me sembla que plora. Un vasí meu ne té una. Moltes vegades la toca. Quan més alegre ell la fer, amb més tristesa ella sona. O ses mans de mon vasí no saben fer altra cosa, o sa guitarra està trista, o és lo meu cor el qui plora.
Ràdio.